Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE amb una mala notícia al Barça d'última hora. S'ha lesionat Araujo, bíceps femoral de la cama esquerra. Estarà aproximadament un mes de baixa fins després de l'aturada, per tant, ja probablement no el veurem. La notícia positiva és que Íñigo Martínez, per primera vegada, ha fet part de l'entrenament amb el grup. Arrossega una fascitis plantar. Recordem que encara està al central pendent d'inscripció. Per cert, finalment, li han caigut dos partits a Xavi i dos també a Rafinha per les expulsions del camp del Getafe. Estem en el compte enrere per la final del Mundial Femení de diumenge a les 12 del migdia entre Espanya i Anglaterra. Ara ja portem uns quants anys parlant de l'explosió del futbol femení, amb el Barça tirant del carro fins a aconseguir guanyar dues Champions, omplir el Camp Nou, amb Alexia Putellas acumulant guardons individuals, sent considerada la millor futbolista del planeta, i tota aquesta progressió pot tenir la seva culminació diumenge si la selecció espanyola fos capaç d'aixecar el seu primer Mundial. Ja està a la final, és una fita immensa. Avui vas pels camps de futbol base i on abans veies només nens, ara ja veus nens i nenes. Potser encara no al 50%, però sí que ja veus uns percentatges bastant igualats. I està clar que fites com les que estan aconseguint les jugadores de Bilda, el que fan sobretot és fixar referents, eixamplar la base i fer passos cap a la igualtat. Tres dies només per la final del Mundial Femení a Sydney. El Real Madrid avui han operat a Courtois i a Militao, els dos, de les seves lesions de genoll. El City de Pep Guardiola es proclama campió de la Supercopa d'Europa després de superar el Sevilla a la tanda de penals. Va estar a prop el Sevilla de donar la campanada, es va avançar el marcador, va poder fer el 2-0, però al final va empatar l'equip anglès i es va acabant emportant el títol. Atenció, que és el títol ja número 36 per Pep Guardiola en 15 anys, segon entrenador amb més títols de la història, ja només superat per Sir Alex Ferguson, 49 títols en 39 anys. A l'Espanyol estem pendents de com evoluciona el cas Montes, que s'ha plantat perquè vol sortir. Rubén Sánchez avui ja no s'ha entrenat amb l'equip, sortirà cedit al Mirandés. Al Girona, atenció, canvi d'horari pel partit del cap de setmana de diumenge, el partit de diumenge contra el Getafe a Montilivi, passa de 6:15 a les 7 de la tarda. En bàsquet avui, penúltim partit de preparació de la selecció espanyola abans del Mundial. Avui tenim Espanya-Canadà a Granada, i en tennis a Cincinnati aquest vespre Alcaraz juga a partit de vuitens de final contra Tommy Paul. Davidovich ha hagut d'abandonar per lesió davant Djokovic. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti. Les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem com veieu la sortida de Mateu Alemany. Creieu que és una mala notícia la immensa majoria, el 79%, confieu en Deco al 21%. En clau espanyol, us preguntem què s'ha de fer amb Montes. Buscar-li sortida, 70%, forçar perquè es quedi, 30% dels vots. I en clau Girona, la pregunta és, quan es recuperi Santi Bueno, qui ha d'acompanyar-lo a l'eix central de la defensa? La majoria aposteu per David López, 53%, per Blin, el 35%, per Bernardo, el 6%, i per Juan P., el 6% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Si te gusta la Fórmula 1, no te pierdas la oportunidad que te brinda Finetwork. Si contratas hasta el 31 de agosto una de las tarifas de Finetwork, te llevas un móvil de regalo y además puedes vivir una experiencia única con Fernando Alonso el 6 de septiembre en el Jarama de Madrid. Podrás conseguir un meet and greet o ser uno de los afortunados e ir de copiloto junto a él. Infórmate en finetwork.com o llama al 1777. Corre, que las entradas se están agotando, solo para los 6.000 primeros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i deu, arrenca l'Esports Cope d'avui dijous amb l'actualitat del Barça que ens serveix el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que, com dèiem, hi ha una notícia d'última hora que no és bona, s'ha tornat a lesionar Araujo.
A l'entrenament d'aquest matí, de fet l'hem vist a imatges que ha distribuït el Futbol Club Barcelona, però quan estava ja avançant l'entrenament s'ha lesionat el bíceps femoral de la cama esquerra. No és la cama que es va operar abans del Mundial, que era la dreta, però el Barça no detalla en aquest comunicat mèdic que el temps de baixa de Ronald Araujo tot apunta que no tornarà a jugar fins després de l'aturada de seleccions, d'aquí un mes just, i estem a l'espera de saber el balanç i de quina és, de quins centímetres i de quin graus és la ruptura. Hem d'esperar demà també a la roda de premsa Xavi Hernández, que segur li pregunten, i a veure què diu el tècnic. De moment, el que segur és que per aquest diumenge, en el debut a Montjuïc contra el Cádiz, no hi serà, i Xavi tindrà Koundé, Christensen i Eric García com a centrals, a l'espera de veure què fan Koundé, si és lateral dret o posa Sergi Roberto, però aquesta és la situació de Ronald Araujo, que es perdrà fins a l'aturada de seleccions dels següents partits.
Sí, es lesiona bastant muscularment aquest noi. Aquesta és la mala notícia. La bona notícia és que per primera vegada Íñigo Martínez ha fet part de l'entrenament amb el grup, ja.
Sí, té una lesió que és complicada, la fascitis plantar.
Sí, és fotuda.
Sí, ho van explicar a les rodes de premsa aquest estiu, a la seva presentació. Ell va reconèixer que quan va acabar la temporada amb l'Atlètic Club es va operar, de fet, a Barcelona. Una petita intervenció de res, de minuts, deia, però es va operar perquè veia que no hi havia progrés en la seva lesió. I avui, per primera vegada, com a jugador del Barça, per primera vegada ja passat a la meitat del mes d'agost, ha entrenat i ha fet part de l'entrenament amb el grup. L'hem vist algunes imatges també que ha distribuït el Barça amb els seus companys, entrenament normal, però només una part. Va a poc a poc, no estarà per aquest diumenge el debut a Montjuïc del Barça contra el Cádiz, però veurem si per al Villarreal-Barça del proper diumenge està. Xavi ara sí necessita, perquè per aquest diumenge només tindrà Koundé, Christensen i Eric com a centrals, però necessita un central més, evidentment, pel que pugui passar i pel que pugui fer en Koundé, si és lateral dret, per tenir alternatives, sobretot. Però, bueno, de moment, una bona notícia que en Barça, tot i la lesió d'Araujo, i és que Íñigo Martínez dona un pas més a la seva recuperació i fa part de l'entrenament amb el grup.
Està pendent d'inscripció, per això encara, Íñigo.
Sí, està pendent que el deixaven fins a l'últim moment a l'espera de que recuperés del tot. També queden Marcos Alonso i el porter suplent Iñaki Peña.
Dia 1 de Deco, ja com a director esportiu del Barça de forma oficial, entre d'altres coses, ha anat a saludar la plantilla.
Sí, ha passat aquest matí, han anat a primera hora, Rafa Juste i Joan Laporta, que són els seus grans amics i grans valedors perquè Deco sigui...
Echevarría no estava?
Echevarría
aquesta vegada no?
No, aquesta vegada no, però ara explicarem on sí estava. I aquest matí han anat a la ciutat esportiva ben d'hora, Abans de començar l'entrenament, que era 9:45 del matí, estaven a les 9 del matí al vestidor. Hem vist imatges d'un discurs de Joan Laporta a la plantilla, presentant a Deco, alguns, bueno, la majoria el coneixen com a jugadors, no? I l'havien vist per la grada, l'havien vist per les instal·lacions, perquè Deco estava treballant de manera oficiosa com a secretari tècnic o director esportiu, i ara l'han presentat. Deco, hem vist també una abraçada amb Sergi Roberto, significatiu, és el primer capità, i el coneix la plantilla, i ahir van celebrar, després de fer-se oficial, ho vam explicar aquí a Esports Cope, van celebrar un restaurant de sushi de la zona alta de Barcelona, del barri de Sarrià, van celebrar aquest anomenament de l'arribada de Deco de manera ja oficial. Allà estava Alejandro Echevarría.
Aquí sí,
amic també d'ell. Estava Joan Laporta, Rafa Juste, estava Joan Soler, el director responsable del futbol formatiu. També estava Rafa Márquez, l'entrenador del Barça Atlètic, i al sortir d'aquest dinar, d'aquest àpat de celebració, Deco va voler aturar-se, això sí, s'ha d'agrair, va voler aturar-se amb els mitjans que hi érem allà a la porta, i va donar aquestes declaracions, primer, quan li felicitaven per ser l'home fort dels fitxatges del Futbol Club Barcelona.
Felicidades, eres el hombre fuerte de los fichajes.
No, soy ningún hombre fuerte. Fuerte es el club.
¿Qué ha pasado con Mateu? ¿Sois incompatibles o podíais haber convivido?
Mateu ya es el comunicado del club, ya está todo explicado.
¿Pero te hubiera gustado seguir trabajando con Mateu?
Mateu es un gran profesional, una persona que tengo mucho respeto, mucho aprecio, pero ya él tiene sus voces también profesionales.
I això deia Deco quan li preguntaven si canviaria alguna cosa o canviaria la línia de la direcció esportiva del Futbol Club Barcelona.
No cambia nada, seguimos igual. El club es el club. Ya tiene una línea. Mateu estaba trabajando bien. Sigue trabajando. Estaremos juntos hasta el final de mercado. Por eso la línea es la misma.
¿Tú crees que continuase Mateu o a su salida?
No, yo no pido nada. Mateu, como sabéis todos, ya había hecho un comunicado hace tiempo. Y hemos quedado esos meses porque yo todavía estaba poder entrar en el club. Y nada, estamos todos coordinando.
Queden 10 dies de mercat encara, Víctor. Hi ha un tema que ja cansa molt, que és el tema Ansu Fati, que van sortint informacions constantment i tal, però és que el noi està decidit a quedar-se, no vol sortir, i no sé per què li foten voltes a l'assumpte tant.
Sí, és veritat, perquè realment el seu entorn el que ha transmès i que transmès a tothom que li pregunta és que no sortirà Ansu Fati, que perquè ell vol quedar-se, que ell vol jugar a casa seva, al seu club, vol tenir minuts, i que ara no pensa en sortir. Però és veritat que el seu agent, per l'altre costat, també està escampant el rumor de que Ansu Fati ja ha decidit marxar-se. El que vol, evidentment, Mendes és tenir ofertes, i el club, Joan Laporta, Rafa Juste, la direcció esportiva d'Eco, no li tanquen la porta que marxi Ansu Fati. Tampoc ho ha fet, i això és el més sorprenent de les últimes setmanes, Xavi Hernández, que reconeix que la situació d'Ansu depèn del fair play i que tot pot passar fins a l'últim dia de mercat. Així que, de moment, Ansu, hores d'ara, no vol marxar, però la realitat és que la gent que està al seu costat no tanca la porta a una sortida d'Ansu del Futbol Club Barcelona.
Tard o d'hora, en principi, han de sortir tant l'Englet com Dest, i Dest, el seu destí podria ser el PSV.
Sí, el PSV Eindhoven aquest matí ho avançava a Mundo Deportivo, que estan interessats en ell, que ara mateix estan a la primera posició per una cessió de Serginho Dest. Tornaria a la Lliga dels Països Baixos, d'allà va venir el Barça el 2020 per 21 milions d'euros més variables, i ara estan a veure i negociant com pot ser aquesta cessió, perquè Serginho Dest cobra un salari d'entre 10 i 11 milions d'euros bruts per temporada, són calés, i clar, han de veure com distribueixen aquest salari i quina part paga cada club. S'entén que el PSV Eindhoven no pagarà tota la quantitat de la seva fitxa, i llavors el Barça hauria de posar calés. Veurem què passa amb Serginho Dest, que fins ara no hi havia ofertes, i preocupava Xavi Hernández perquè el vol fora i no hi havia possibilitats de que marxés.
Al final, dos partits per Xavi de sanció, dos partits també per Rafinha per les expulsions de Getafe.
Sí, es perdran inicialment el Barça a Càdiz, a Montjuïc i al Villarreal. Barça, la Ceràmica, en el cas de Xavi Hernández no presenta recurs al Futbol Club Barcelona, és la mateixa sanció que Ancelotti, i en el cas de Rafinha veurem què decideix fer el Barça, perquè és veritat que van presentar al·legacions perquè entenien que la pilota estava en disputa i que només s'havia de perdre un partit per l'expulsió i no dos.
Així ve l'actualitat del Barça, amb moltes cosetes com sempre. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida Sports Cope, protagonista del Cádiz.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oh, yeah. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 18. Aquest protagonista del Cádiz que ens espera és el migcampista català Rubén Alcaraz. Rubén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien, Rubén?
Bien. Una semana, pues bueno, siempre que se empieza con una victoria, pues al final son mejores las semanas.
Claro. Ha empezado bien la temporada, que la temporada pasada, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que para que llegara la primera victoria tardasteis 5 o 6 jornadas, ¿no?
Sí, exactamente 6 jornadas, 6. Para que le llegara la primera victoria y el primer gol. Así que este año no podíamos empezar mejor. Éramos conscientes de que el año pasado pues lo hicimos bastante mal, sobre todo en el inicio de temporada, y teníamos que mejorar este año, y así lo hemos hecho. Y por suerte y con lucha y entrega, como este Cádiz nos lleva acostumbrando hace años, pudimos conseguir la victoria.
Sí, oye, el año pasado la batalla por el descenso, por evitar el descenso, fue tremenda, muy peleada con muchos equipos hasta el final. Rubén, imagino que este año el objetivo es intentar llegar al final más tranquilos, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sí, intentarlo y sobre todo cumplir con el objetivo, porque no es fácil. No es fácil ganar partidos en primera división, el nivel es muy alto, todas las plantillas se refuerzan bien y todos sabemos la dificultad que tiene primera división para los equipos que luchamos por mantener la categoría. Que si llega el objetivo 3 semanas antes, pues muy bien, pero nosotros somos conscientes de que hasta el último minuto de los partidos y hasta el último día vamos a tener que estar luchando.
Oye, tú que eres medio centro, el Barça se ha reforzado de forma obligada en esa posición, ha salido Sergio Busquets y ha fichado el Barça a Oriol Romeu. Te quiero preguntar por él. Rubén, ¿te ha sorprendido que el Barça incorpore a Romeu?
No, porque, bueno, yo solo te voy a hablar bien de él porque ya lo conozco personalmente, lo conozco porque coincidimos en la selección catalana, estuvimos compartiendo momentos incluso de habitación y sé cómo es. Creo que aparte de lo futbolístico, que para mí es un 6 excelente, creo que es una bellísima persona, un bellísimo profesional, y creo que el Barça ha aceptado con su fichaje.
Sí, ese tándem tiene buena pinta, ¿eh? Oriol Romeu de Jong, porque Oriol puede guardar un poquito más las espaldas, aunque es un futbolista que con el balón tiene mucho criterio, y así de Jong queda más libre para hacer más lo suyo, que es crear, ¿no? Que es generar, ¿no?
Sí, creo que todo lo que se rodea a Oriol Romeu lo va a hacer mejor. Pienso que es un jugador que todo el mundo piensa que es el defensivo, que tal, pero creo que hace un trabajo en el campo que no se ve, que es el equilibrio del equipo, y creo que lo va a hacer muy bien. Al final creo que el Barça tiene un nivel espectacular en el centro del campo, no hace falta decir nombres, pero son de primer nivel y pienso que van a hacer una temporada, no, un temporadón.
No hay que pedirle a Oriol Romeu que haga lo que hacía Busquets, porque Busquets solo ha habido uno, Rubén, ¿no?
Eso es, pienso que Busquets solo ha habido uno, como bien dice, el cinco como el que llevaba él, es un grandísimo jugador, porque no hace falta descubrirlo, él ha creado ya una época en el Barça y creo que Busquets es Busquets y Oriol Romeu es Oriol Romeu, cada uno con sus condiciones.
Oye, un par de cosas y termino. Ha generado mucha polémica el primer partido del Barça de la temporada en el campo del Getafe, acciones polémicas, decisiones arbitrales polémicas, y luego el tema del número de minutos de juego efectivo, de juego real que se jugaron. La cifra está ahí, el partido duró 116 minutos, durante 60 el partido estuvo interrumpido. ¿Tú cómo ves esa polémica? ¿Crees que hay que tocar alguna cosa del reglamento? Xavi, por ejemplo, dice siempre que es partidario de jugar con el crono parado. ¿Tú cómo lo ves eso, Rubén?
Pues mira, estoy al corriente de las informaciones, porque de hoy en día al final pues vemos mucho Twitter, vemos muchas noticias y siempre pues los equipos nos intentamos defender con lo que podemos y es así. Pienso que es cierto que se puede mejorar muchas cosas en el fútbol, como en la vida mismo, pero soy partidario yo y tengo mi simple opinión de que creo que a mí me gustaría que se hablara más de fútbol.
Yeah.
Pienso que tiramos siempre algún balón fuera, no hablo directamente con las declaraciones o la rueda de prensa que hace Xavi, que sus razones tendrá, pero hablo en general que me gustaría pues ponerme las noticias, que se hablara de lo bien que juega el Barcelona, de lo bien que juega el Madrid, de lo bien que defiende el Cádiz y los argumentos que es cómo defiende el Cádiz, cómo juega el Getafe. Quiero decir, que se hablara más de fútbol.
Más fútbol y menos polémica, ¿no?
Me gustaría que fuera más fútbol y menos polémica, porque creo que la polémica no hace bien ni al aficionado, ni al espectador, ni a nosotros.
Vale, pues en lo que me toca a mí me lo apunto, ¿vale? Para el programa. Oye, y otra cosa, que el partido se juega en el Estadio Olímpico de Montjuïc, que es el primer partido del Barça de Liga ahí, y bueno, no es el Camp Nou. No sé cómo crees que ese factor puede afectar al partido, porque ellos tendrán que adaptarse a un nuevo escenario, Rubén.
Pues sí, a ver, el nivel del Barcelona ya sabemos cuál es, que da igual donde jueguen, pero es algo nuevo, algo que bueno, que es su primer partido ahí y nosotros, pues para nosotros también lo es. Yo sí que es cierto que he ido a algún concierto en el Montjuïc, pero nunca he tenido la posibilidad de jugar, así que siempre contra el Barça es una motivación extra, juegues donde juegues y a ver si a ellos lo podemos pillar despistado y aprovechamos esa ocasión.
Oye, el que sabe que es jugar en Montjuïc creo es tu míster, ¿no? Él jugó allí con el Español algunos años, me parece, ¿no?
Seguro. Mira, no lo he comentado con él, pero me quedará pendiente de preguntarle mañana a ver qué tal lo hizo.
Oye, ¿qué banda viste en Montjuïc, por cierto?
Pues mira, estuve viendo Estopa, he ido a ver el barrio, así que a mí me gusta mucho el género flamenco y todo lo que puedo ir a verlo, he ido ahí a Montjuïc.
Fenómeno. Rubén Alcaraz, un placer como siempre, gracias por atendernos, buena temporada, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Chao. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Montjuïc. I som a dijous i ja vull focalitzar l'escenari del primer partit oficial del Barça aquesta Lliga a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Diumenge, 8:15 de la tarda, sol, uns 30 graus de temperatura, una mica més de sensació tèrmica i al voltant del 70% d'humitat. I les grades com estaran? I serà o no la grada d'animació que habitualment estava al col nord del Camp Nou? I els 17.000 socis en passi de temporada aniran tots? No és molt probable que hi baixin tots i fins als 49.000 de cabuda, què pot passar? Serà la primera prova de foc a la seva nova seu del Barça davant un rival poc atractiu al mes d'agost. Per tenir una referència, l'any passat el Barça-Rayo de la primera jornada de Lliga hi van anar 81.104 espectadors al Camp Nou. Aviam la resposta, sobretot al turista i la febre per veure el nou Barça. L'any passat, per exemple, tenia l'atractiu de veure debutar Robert Lewandowski amb la samarreta del Barça i amb més ganxo que Gundogan. Hi van anar més de 80.000 persones també el mes d'agost. Els preus per a una entrada bàsica del partit d'aquest diumenge davant del Cádiz des de 79 euros a 169 euros i, per exemple, 125 euros a un lateral amb visibilitat reduïda.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:26. Busquem ara l'actualitat de la final del Mundial Femení, que es disputarà, com sabeu, diumenge a partir de les 12 del migdia a Sydney. La final a Espanya-Anglaterra. Busquem d'entrada l'última hora de la selecció espanyola des de Sydney amb l'Andrea Peláez. Andrea, buenas.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas. La selección española ha realizado su primera sesión en Australia, en Sydney, en el escenario de la final del domingo. El entrenamiento ha sido dividido en dos grupos de trabajo, estiramientos y movilidad para las titulares del encuentro de semifinales y también para Salma Parayuelo y balón para las suplentes. España, por cierto, que se aclimata a las nuevas temperaturas. Tras un mes en Nueva Zelanda sin subir de los 15 grados, hoy sol radiante en Sydney y 20 grados de temperatura. Se esperan 21 para el día de la final. Por cierto, que hoy también hemos conocido que la Casa Real va a estar presente en la final con la presencia de la reina Doña Leticia y la infanta Sofía en el Olímpico de Sydney.
Gracias, Andrea. La final, el partit per ser, es podrà seguir a diversos punts de Catalunya a través de pantalles gegants, entre ells a Barcelona. Raúl Chao, bona tarda.
Bona tarda. Així és. A Barcelona estarà situada al Centre Esportiu Vall d'Hebron i tindrà una capacitat per 2.000 persones. L'accés és gratuït i les portes s'obriran a les 11 del matí. També hi haurà pantalla llegana a Sant Pere de Ribes, d'on és Aitana Bonmatí, i la penya blaugrana que té el seu nom obrirà les portes per veure el partit, també al cinema de Ribes. S'espera que hi hagi més pantalles en altres indrets perquè la gent pugui anar a veure el partit.
Parlem del que pot ser aquesta final amb la Marta Corredera, exjugadora del Barça i de l'Espanyol, entre d'altres equips, ha estat internacional, està comentant els partits del Mundial per Televisió Espanyola. Marta, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal, com estem? Tot bé?
Sí, tot bé, molta calor, però...
Sí, 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 sí. Escolta, i preparada per viure amb tota la intensitat i tota l'emoció que ho mereix la final de diumenge, que és una situació que, en fi, fa unes setmanes, uns mesos, semblava molt difícil d'aconseguir. Espanya ho ha aconseguit, eh?
Sí, preparada ja, tot i que de vegades encara és difícil d'assimilar, no? Jo que he estat aquí dintre fa poc, realment són les meves companyes... Pensar que acaben d'arribar a una final d'un Mundial és algo que encara ni m'ho crec, no? I, bueno, estic tenint la sort que ho estic retransmetint per a tele, o sigui que dintre de lo dolent ho puc viure també d'una altra manera amb elles, i està sent molt maco, la veritat.
Sí. Escolta, la final com la veus? Perquè Espanya arriba molt bé, la veritat, porta dos partits als quarts de final i les semifinals, que està jugant a un molt bon nivell, però Anglaterra és una selecció duríssima, com no podria ser d'una altra manera, perquè estem parlant, Marta, de la final d'un Mundial, són les campiones d'Europa.
Sí, a veure, jo sóc molt optimista, perquè veig a la selecció molt madura mentalment, sobretot, que jo crec que era una part que faltava fins ara en aquestes jugadores. Han viscut experiències que les han fet fortes, que han viscut cops durs que han fet que maduressin molt ràpidament. I bueno, és veritat que Anglaterra és una selecció molt potent, que l'any passat va guanyar l'Eurocopa, que té un entrenador que és Sarina, pues que sap reaccionar molt bé davant de les adversitats, prepara molt bé els partits... Però bueno, veurem què passa. Anglaterra, per mi, a priori, és la favorita sobre el paper, però és veritat que Espanya està sent el Mundial de les sorpreses i d'arribar a murs.
Sí, home, tenim el precedent relativament fresc dels quarts de final de l'Eurocopa, que es va imposar la selecció anglesa, però va ser un partit molt, molt igualat i molt controvertit, amb polèmica arbitral.
Sí, realment va ser un cop dur per la selecció, perquè les van eliminar a l'Eurocopa, després Anglaterra va acabar guanyant aquest campionat. És veritat que va ser un partit molt igualat, el que tu dius, una miqueta de controvèrsia amb les decisions arbitrals, però jo crec que Espanya arriba molt més preparada que l'any passat en aquesta cita, no? I sobretot el que tu deies, que arriba una mica amb la fletxeta cap a dalt de tots els resultats que ha tingut, d'arribar a la final d'un Mundial i mentalment, sobretot, molt preparades.
Les principals fortaleses d'Anglaterra, quines diries que són, Marta, futbolísticament?
Bueno, doncs hem de vigilar molt amb les pèrdues que tinguem nosaltres, sobretot a mig de camp, perquè a elles els agrada molt la verticalitat, no? Són físiques, però és veritat que en els darrers anys, sobretot, han treballat molt el tema tàctic i el tema tècnic. Jo vaig estar jugant allà a l'Arsenal fa uns anys i me'n recordo que tècnicament pues eren inferiors a nosaltres, i és veritat que han insistit molt en aquesta parcel·la i han millorat molt, i al final això es va notar l'any passat en el Campionat d'Europa i s'està notant aquest any també al Mundial. Jo crec que hem de vigilar també amb les internades, sobretot dels migcentres, que els agrada arribar, sobre que Keira no giri per poder repartir bé el joc. I, bueno, al final la selecció ho està fent molt bé, també defensivament sobretot, i Salma Parayiolo sobretot ens està donant aquest punt a favor en atac que fins ara la selecció li faltava.
Sí, sí, quin fenomen, aquesta Salma. Ahir parlàvem amb el que va ser el seu entrenador d'atletisme, el Félix Laguna. És una història realment curiosa d'una futbolista que té unes condicions atlètiques brutals, que fins fa poc estava fent atletisme i jugant al futbol, que s'ha decantat finalment pel futbol, que té unes condicions enormes, no només físiques, sinó també tècnicament, i que està fent un Mundial que ens està sorprenent a tots,
Sí, és una jugadora que ja la teníem molt controlada a categories inferiors, que es va trencar els creuats fa un parell d'anys, i aquesta lesió pues la va marcar una mica i ha tornat d'una manera increïble, no? És una jugadora que per mi era una de les coses que li faltava a la selecció espanyola fins ara, no? Algú que sigués capaç de canviar la dinàmica de partit, que corrés a l'espai, que tingués també aquesta velocitat amb la pilota als peus. Per mi és una peça fonamental a la selecció ara mateix, perquè no hi ha ningú que pugui donar aquesta funció.
Escolta, no ha estat titular ni als quarts de final ni a les semifinals, però entrant des de la banqueta ha estat decisiva. No sé què farà Bilda. Tu la posaries de titular a la final, Marta?
Clar, jo, si m'ho preguntes, jo la posaria pel tipus de rival que tenim, però sí que és veritat que potser ells pensen més en controlar el partit durant 70-60 minuts i després treure Salma de revulsió, que és el que li ha anat bé els últims dos partits. Però és una final, tampoc te la pots jugar que vagi malament. Has de ficar les teves millors 11 jugadores al camp, i per mi Salma és una d'elles.
Molt bé, Marta, vaig acabant. No sé si té molt sentit o no preguntar-se això, però, en fi, és evident que tota la prèvia d'aquest Mundial ha vingut carregada de polèmica, que hi ha algunes de les millors futbolistes espanyoles que no estan disputant aquest Mundial, però, clar, la selecció ha arribat a la final. Clar, no sé si té molt sentit preguntar-se què hagués passat si Espanya hagués anat al Mundial amb les millors jugadores.
Bueno, no ho sabrem mai, no? I jo crec que és millor no saber-ho, que cadascú ha pres la decisió amb els seus valors i que creia millor per ella. El que sí que és cert és una cosa, que aquesta situació ha fet millor i ha fet més forta mentalment a la majoria de les jugadores de la selecció, i sobretot és un grup que segurament no són amigues, perquè és així, però que tenen un mateix objectiu i que dintre del camp saben quin és i van a per ell. I per mi això és molt més important que portar-se bé entre totes i que fer festes cada dia, saps? Al final, si tens un objectiu comú, saps molt bé quin és aquest punt de mira i vas a per ell com a grup.
Molt bé, Marta. Escolta, per cert, que et vas acomiadar del Real Madrid a final de temporada. Quina és la teva situació? Podem parlar de Marta Corredera encara com una futbolista en actiu, o ja pensem en la retirada?
No, de moment no. De moment estic centrada en la nena, que farà un anyet ara, estic gaudint d'ella. Estic també en procés de recuperació, perquè va ser un part amb cesària, que he tingut complicacions, la recuperació està sent fotuda i està sent dura, i el primer que tinc al cap és recuperar-me bé i de moment gaudint el futbol i l'esport des d'un altre punt de vista, que és la ràdio i la tele, i a partir d'aquí, quan si em recupero bé i més o menys, doncs ja veurem què fem.
Perfecte. Marta Corredera, un plaer, gràcies per atendre'ns i sort per la part que et toca el proper diumenge.
Gràcies a vosaltres.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlant de finals, la final de la Supercopa d'Europa disputada ahir a Atenes se la va endur al Manchester City, es va imposar a la tanda de penals al Sevilla. Atenció que Pep Guardiola aixeca el seu títol número 36. Arnau Pou, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el Sevilla es va avançar al marcador amb una rematada de cap d'En-Nesyri. En la segona part, Palmer va ser l'encarregat d'igualar el partit, que va arribar al final del temps reglamentari amb 1-1. En la tanda de penals, Gudelj va fallar el cinquè penal, enviant el xut al travesser, i el City de Guardiola va sumar el primer títol de la temporada. El tècnic català valorava així en zona mixta el partit.
He tenido dos claras, sobre todo una con En-Nesyri y otra con Ocampos, que el partido se hubiera acabado, pero luego hemos encontrado el ritmo necesario, hemos girado más el balón, hemos ido mejor derecha-izquierda, izquierda-derecha, hemos atacado mejor por dentro cuando tanto Cole como Jack tenían el balón, hemos encontrado el gol y luego la segunda parte, última media hora hemos estado ahí todo el rato. Hemos tenido ocasiones para ganar y los penaltis de la semana perdimos contra Arsenal y ahora hemos ganado.
Parlant de títols, Joan, com bé deies, Pep Guardiola ja és el segon entrenador amb més títols de la seva història. Guardiola, amb la victòria d'ahir, aixecava el seu 15è títol al Manchester City i suma ja 36 títols com a professional a les banquetes amb tan sols 15 anys de carrera. Únicament el supera Alex Ferguson, exentrenador de l'Arsenal, que va aixecar 49 títols en 39 anys.
Qui vulgui seguir discutint que Guardiola és el millor entrenador de l'època actual, ho pot fer, però corre el seriós risc de fer el ridícul. 3:36, abans del debat, passem pel mercat. Busquem els principals moviments del dia, començant amb el sorprenent retorn de Cazorla. El futbol espanyol jugarà a l'Oviedo. Joan Hernández, bona tarda.
Doncs sí, comencem amb un moviment romàntic, no?, d'aquells que ja no es veuen tant, i és que Santi Cazorla ha fitxat per l'Oviedo. El migcampista de 38 anys torna a casa amb la carta de llibertat sota el braç i firma per una temporada. Recordeu a Yusuf Demir, aquell jugador austríac que va passar pel Barça? Doncs no ha tingut minuts al Galatasaray i se'n va cedit al Basilea, a Suïssa. Cole Palmer no sortirà cedit del Manchester City. Ahir Guardiola va confirmar, després de la Supercopa d'Europa, que el jugador jove anglès es quedarà al City o serà venut, però que no es contempla en cap cas una cessió. Altres moviments. Arnautovic torna a l'Inter de Milà en forma de cessió del Bolonia. L'Almeria aconsegueix el fitxatge d'Ibrahima Kone, procedent del Lorient, i reforça la porteria amb Luis Maximiano, de la Lazio, a través d'una cessió amb opció de compra. Uroš Rašić deixa València i fitxa pel Sassuolo. Tim Krul canvia el Norwich City pel Luton Town i el codiciat extrem Michael Olise ha renovat amb el Crystal Palace fa uns instants. Altres moviments que no són oficials però que estan al caure. Després de disputar la Supercopa d'Europa, sembla que Bono i Acuña sortiran del Sevilla. Bono fitxarà per l'Al Hilal d'Aràbia Saudita a canvi d'uns 21 milions d'euros i Marcos Acuña està molt a prop d'unir-se a l'Aston Villa d'Unai Emery. Hakim Ziyech no ha passat les proves mèdiques amb el Galatasaray, ja li va succeir el mateix quan volia fitxar per l'Al-Nassr i li ha tornat a passar amb el club turc. I el Liverpool ja té lligat el seu pròxim mig centre, Wataru Endo, que arriba procedent de Stuttgart a canvi d'uns 20 milions d'euros i avui passarà les proves mèdiques amb el conjunt d'Anfield.
Així ve el Mercato avui. Ànims, que ja queda menys. 3:38, de seguida el debat. Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Què tal l'estiu? Estiu festivalero, no, Dani?
Sí, molt musical, com ens agrada, tu també, sí. A tu també t'agrada. I no em queixo, vull dir, festival de Benicàssim, concerts a Londres, el que passa és que ara... tornem a la realitat del dia a dia. Hi ha la primera jornada de Lliga, la primera polèmica, la Supercopa Europa, ja està tot aquí, tot al seu lloc.
Sí, senyor. Ricardo Rossetti, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tú ya estás metido en harina también, ¿no, ya?
Sí, es que aquí te obligan esto, es que no hay manera de volver poco a poco. El primer día te encuentras un pastel, el segundo es otro día es un pastel, el tercero... Mira, ayer circulaba entre los periodistas, que lo sabe Víctor Navarro, que lo tenéis por ahí, de un meme casi de días sin pollos en el Barça cero, sí. Y debajo, récord de días sin pollos en el Barça cero.
Sí, ya te he visto ahí persiguiendo a Deco, que casi te comes un container, ya te he visto.
Sí, voy a acabar... Bueno, lo raro es que no acabes dentro, pero bueno, tocaba
el día como ayer. Què us ha semblat el moviment? Dani, segurament no ens ha sorprès tant com el de fa uns mesos, el tema de Mateu Alemany, però en fi, jo és que crec que és un tàndem que el veia, no sé si dir ideal, però que podia funcionar amb Deco més amb la parcel·la futbolística, amb Mateu Alemany fent més de gestor, però no podrà ser, només es queda Deco.
No és seriós, per mi no és seriós. No dic ni que estigui bé ni que estigui malament, potser la fórmula ideal és aquesta, potser és millor que Deco treballi sol, potser era millor, no ho sé. El que no és normal és donar tants cops de timó, tants canvis de rumb, en una parcel·la com aquesta. O sigui, primer Mateu Alemany se n'anava a l'Aston Villa, llavors tornava, llavors Jordi Cruyff sí, llavors Jordi Cruyff no, llavors ara Deco, però llavors Mateu Alemany se'n va. Vull dir, i tot això en un mercat en el que el Barça no ha fet ni la meitat dels deures. O sigui, el Barça no ha fitxat un lateral dret, el Barça no ha venut jugadors importants, ni poc importants, encara estem a veure què passa amb l'Englet i amb Serginho Dest. Vull dir, no és seriós.
Ricardo, ¿qué dices?
Pues que dentro de la sorpresa que supone esto, no deja de ser otra más de las guerras que se van formando en el día a día del Barça, porque al final esto ha sido un pulso y una guerra de tomar posiciones entre Deco y Mateu, donde Deco ha terminado por ganar. Llama la atención de que esto se produzca a 14 días del cierre del mercado, como decía Dani, con tanto mercado por cerrar, porque evidentemente Mateu ha tenido muy buenas operaciones, pero también deja por lo menos algún debe. No ha gestionado, no ha podido gestionar salidas importantes, le quedan huecos importantes de cubrir en la plantilla, y para mí esta operación tiene un claro damnificado, que es Xavi Hernández, que es el que creo que va a quedar más debilitado de todas las figuras de la parcela deportiva.
Sí, porque Xavi siempre ha elogiado mucho el trabajo de Mateu, ¿eh?
Y no solo por eso, sino porque además la relación que tenían, el entendimiento con Jordi Cruyff, ahora mismo la sensación que tenemos desde fuera y con algo que nos llega desde dentro, es que Deco es el que va a mantener la filosofía, que Deco es un tío de carácter, de ideas fijas, que va a querer imponer su proyecto, y da la sensación, de momento, que si alguien va a tener que levantar la bandera y ceder, va a ser Xavi antes que Deco.
Yeah. I també, Dani, en aquesta batalla que deia el Ricardo per guanyar posicions i que guanya clarament Deco, al final sempre guanya aquesta batalla el que està més a prop de Joan Laporta, no? I seguim tenint aquesta sensació de que Laporta continua o segueix bunkeritzant el club i quedant-se pràcticament envoltat de la gent que entén que li és fidel.
Sí, així funciona el món normalment. Quan estàs a prop del poder, doncs les coses et van millor en tots els àmbits empresarials i de govern, etc. Però en el cas de Laporta és més bèstia, perquè, com dius, és que, bueno, és que li ha anat marxant tothom. Li ha marxat tota mena de vicepresidents, assessors, ja no només en aquesta etapa, que la llista és molt llarga, ja m'he perdut jo, perquè ja abans de guanyar les eleccions ja li va marxar un, sinó que en l'etapa anterior marxa Ingla, marxa Ferran Soriano, marxa Sandro Rossell, evidentment. Mm. Vull dir que Laporta, al final, no dic que es quedi sol, però que necessita estar envoltat de gent de molta, molta, molta confiança, si no, no funciona.
Sí, gente de mucha confianza, pero eso a riesgo, Ricardo, de perder talento, ¿no?
Sí, porque yo creo que importa casi más la fidelidad y tener que hacer o tener que seguir una determinada filosofía, que si estás en contra de ella. Yo creo que Laporta al final acaba trasladando esta imagen de conmigo contra mí. Mm. Y entonces esto a veces creo que no casa con lo que es lo mejor para el club. Lo que es mejor para Laporta y para su junta directiva no necesariamente tiene que ser lo mejor para el Barcelona. Y bueno, pues ha quedado muy claro que Laporta está llevando a cabo esa idea que reprodujo en palabras de vamos a llevar esto a una empresa familiar, cuando mi opinión es que el Barça es una grandísimo multinacional, sí, y que ya lo de presidente presidencialista se ha quedado corto, sí, sí, esa expresión. Entonces, claro, al final tienes que estar muy al lado mío, muy al lado mío, para estar a mi lado, porque en el momento que te vayas un poco, te voy a dejar fuera.
Voy a lo deportivo. S'ha tornat a lesionar Araujo, Dani. Es lesiona, sí, bastant aquest noi, eh?
Sí, és un futbolista amb moltíssimes virtuts, però la solidesa, vaja, la salut no és una d'elles, de moment. És una baixa molt greu. Ja l'expulsió de Rafinha és relativament greu, perquè sense Dembélé costa trobar jugadors que se'n vagin a 1 contra 1. Clar, defensivament, Araujo, pues, és el, després de Ter Stegen, és el jugador més important del club. O potser per davant, no sé, o a la mateixa alçada que Ter Stegen. És preocupant de cara al futur. Jo, si són només unes lesions puntuals i després tindrà un tram de 7 o 8 anys fantàstic, doncs no direm res. Però la proporció en la que estem ara, del que portem de carrera d'Araujo i el percentatge de lesions que té, és preocupant.
Ostres, has tret el nom de Dembélé, clar, no havíem valorat aquí a la deuda de...
Bueno, ho ha dit, quan el Ricardo ha dit que quan vuelves de vacaciones hay un pollo cada dia, clar, sí, el primer va ser que va marxar Dembélé, després Deco, del Saquet, tal, vull dir, cada dia ja n'hi havia
un. De què parlarem ara a les transmissions del Tempo de Juego?
Bueno, quan el Barça ho faci malament, jo diré, clar, perquè no
falta
hi ha
Dembélé.
Llavors m'insultaré. Tareu i ja està, tot quedarà bé al seu lloc.
Ricardo, sobre el tema de los centrales, ha llamado la atención en este tramo inicial de temporada también cómo los ha utilizado Xavi, ¿no? Porque ha puesto a Araujo jugando a la derecha, ha puesto a Koundé de central, que Koundé no acabó muy contento la temporada pasada por la demarcación que le tocaba ocupar. Sí. Y, en fin, no sé, está claro que Koundé juega mejor de central, pero es que poniendo a Araujo en la derecha yo creo que pierde bastante el Barça.
Sí, a mí me parece, es que yo sigo alucinando con que a día de hoy, 17 de agosto, el Barça no tenga un lateral derecho.
Vale, es increíble. Es
malo.
Increíble,
uno. Sí. O sea, hemos hablado de Bernardo Silva, de Messi, de Neymar, y no hay un lateral derecho. O sea, yo me llevo las manos a la cabeza. Entonces, es verdad que en todo este movimiento de gestión de plantilla de Xavi para buscar un lateral derecho, la pareja central es que Koundé ahora también sea central, llama también la atención cuando encima el Barça ha fichado, aunque todavía no lo ha podido inscribir y sigue o está en su pleno proceso de recuperación, Íñigo Martínez. No sé, la sensación que sigue transmitiendo la plantilla del Barça es que hay determinados puestos que están muy cubiertos y muy bien cubiertos, es decir, con muchos y con muy buenos, y que hay otros que están todavía por cubrir. Y en el caso de los centrales es evidente que es una de las mejores plantillas que hay en Europa en lo que a centrales se refiere. Pero evidentemente que la lesión de Araujo le va a hacer mucho daño, siendo además Araujo, igual que lo era Dembélé, pero igual que lo es Pedri, futbolistas que muscularmente tienen problemas seguros a lo largo de toda la temporada.
Sí, sí. Doncs diumenge, Dani, o de Sergio Roberto o d'Eric no et lliures. D'un dels dos jo crec que no et lliures, eh?
Sí, no sé què prefereixo, sincerament, no ho sé. Potser confio més en Eric perquè té més anys per endavant i si fem la fórmula de... És que no sé, de veritat que no ho entenc, perquè jo, si la temporada acaba el 30 de juny, jo pensava que... Bé, de fet, la temporada va acabar abans, però si l'exercici acaba el 30 de juny, jo pensava que l'1 de juliol ja hi hauria un lateral dret, perquè és la primera prioritat, perquè hem estat un any sense lateral dret, perquè Koundé no és lateral dret, Araujo no és lateral dret, Sergi Roberto, en el fons, tampoc és lateral dret. Jo pensava que ja estaria aquí, i som a 17 o 18 d'agost, o no sé quin
17,
dia
avui. Sí, 17 d'agost.
I no hi ha cap lateral dret a Barcelona.
Sí, sí, queden encara uns dies de mercat, confiem en que arribi d'aquí al final. Ho deixem aquí de moment. Sí, perdó.
Joan, sí. Iba a decir que yo me he confundido en una cosa, si hay un lateral derecho. Que
Dest,
es el niño Dest.
Pero como es verdad. No, sí, hombre, es verdad, es de la plantilla,
digo
Ricardo.
Que sí. Como si no lo hubiese, no porque yo le juzgue, sino porque Xavi no cuenta con él.
Claro, 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 sí, sí, sí. Está bien hecho el apunte. Ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Ricardo, gràcies, anem parlant.
Una abraçada.
Adéu, seguim.
Montjuïc espera el Barça en el seu primer partit a la nova casa, i el millor equip de la ràdio us acompanyarà des del Lluís Company.
Soy Xavi Hernández, escucha los partidos del Barça y cómo canta los goles Manolo Oliveros. Un abrazo fuerte.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Montjuïc, Barça, Cádiz.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Busquem l'actualitat ara de l'Espanyol amb el Juan Arias. Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Estem fonamentalment pendents de l'evolució del cas Montes, que l'home s'ha plantat perquè vol sortir.
Sí, llegó un acuerdo verbal César Montes con el anterior director deportivo, Domingo Catoira, según el cual si el equipo bajaba a segunda, se le rebajaría la ficha a la mitad y se le facilitaría una salida consciente de que el central mexicano podría aprovechar las ofertas de primera división que tendría en varios países. Como este acuerdo fue de palabra y además hay otro director deportivo ahora, que es Fran Garza, la situación se ha enquistado, motivo por el cual Montes se ha plantado y no se entrenará con el grupo, si lo hace de forma individual con algún preparado físico, ni jugará hasta que le dejen salir, mientras que el Español quiere retenerle al considerarle pieza imprescindible para regresar a primera. La cantidad de partida en caso de venta sería 8 millones de euros, la misma que pagó el Español hace medio año, pero según hemos podido saber, hay ofertas superiores que el club ya tiene sobre la mesa. Otro problema que perjudica al Español a la hora de retener al jugador. Montes va convocado con la selección mexicana habitualmente y antes de que acabe el año hay 3 fechas FIFA, es decir, que dado que la segunda no para, como si hace la primera división en las fechas FIFA, el club perdería el central aproximadamente en 10 de los 17 partidos que quedarían. Eso hay que añadir las próximas fechas que hay para el 2024. Un hándicap que posiblemente haga replantearse el club la situación de Montes antes de que acabe el plazo de inscripción de jugadores a final de este mes. El central mexicano se aferra también a las facilidades que el club le ha dado para que fiche en este caso Joselu por el Real Madrid y Darder por el Mallorca.
A ver cómo acaba aquest tema. Por cierto que el Español, Juan, llega a los 21.000 abonados y presume de ser el club de fútbol de Cataluña con más abonados ahora mismo.
Sí, a pesar del descenso, el club anunció que suma 21.000 socios abonados, 3.500 más que el Barça, que este año no hace falta que lo recuerde, pero bueno, jugará en Montjuic, y 11.500 más que el Girona, que tiene 9.500. Esa cantidad le sitúa entre los 10 primeros clubes con más abonados, incluyendo 8 de primera división. El único equipo que le supera de segunda es el Real Zaragoza. Y te doy 3 apuntes más. Jofre Carreras ya tiene ficha profesional. Rubén Sánchez será cedido al Mirandés de segunda división sin opción de compra. Y Puado no se entrena y apunta a ser baja para el Racing. Ya lo fue en este caso para jugar frente al Albacete.
Molt bé, així ve l'actualitat a l'Espanyol. Un apunt també del Girona, Arnau, perquè hi ha canvi d'horari, atenció, pel partit de diumenge contra el Getafe.
Correcte, canvi d'horari a la jornada 2 i la jornada 4 del Girona. A causa de la previsió d'altes temperatures, la Lliga s'ha vist obligada a canviar l'horari del partit entre el Girona i el Getafe d'aquest diumenge a Montilivi. El partit estava previst per jugar a 6:15 i la Lliga feia ahir oficial el canvi a les 7 de la tarda degut a aquesta previsió d'altes temperatures. L'altra jornada que la Lliga també ha modificat és la jornada 4, el partit entre el Girona i les Palmes, que inicialment es celebrava el dissabte 2 de setembre a les 2 del migdia, ha canviat de data i es jugarà un dia més tard, a la mateixa hora, diumenge 3 de setembre, a les 2 del migdia a Montilivi. Sorprenent com han canviat de dia i no d'hora, un diumenge a les 2 del migdia, que no ens estranyi que ho tornin a modificar.
Molt bé, estarem pendents. Gràcies, Arnau. Una adéu. Més de futbol. El Santa Coloma d'Andorra juga avui la seva continuïtat a la Conference. Té partit al camp de la Zeta. Joan.
Doncs sí, avui el Santa Coloma s'enfronta a l'AZ Alkmaar. Els dos equips lluiten per entrar a la Conference League i avui disputen la tornada de l'última fase prèvia. Recordem que el partit d'anada es va jugar a Andorra i el conjunt neerlandès va guanyar per la mínima, per 0-1. És cert que avui el Santa Coloma jugarà com a visitant, però gràcies al gran partit que van disputar l'anada, ara l'eliminatòria encara està oberta i estan a un pas de fer història. Enric Pi, segon entrenador del Santa Coloma, ens explica com afronten aquest partit tan important.
Venim aquí conscients de que ells són un equipàs, que si ens apreten, si ens pressionen bé, si ens roben a dalt, doncs ens poden crear molts problemes i sentenciar l'eliminatòria ràpid, però nosaltres som conscients del que hem de fer i jo crec que és el partit d'allà, és intentar estar juntets, intentar fer el nostre joc i aprofitar si tenim alguna ocasió per ficar-los la por al cos.
Avui al vespre, a 9:15, el Santa Coloma juga contra l'AZ Alkmaar i espera remuntar el 0 a 1 contra per accedir per primera vegada a una competició europea.
Gràcies, Joan. Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Los más rápidos en deportes, lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de moda, normal. Y por supuesto, los más rápidos en hogar, electrodomésticos o alimentación. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Anem al bàsquet, Raül, que la selecció espanyola juga contra Canadà ja el penúltim partit de preparació abans del Mundial.
Així és, han passat de Màlaga a Granada i continua la seva gira de preparació pel Mundial. El torneig a la ciutat de Granada comptarà amb Canadà i la República Dominicana. El primer partit de la selecció espanyola és davant Canadà avui a 9:45 del vespre per la 2 de Televisió Espanyola. Un partit que no es repeteix des del 2014 i serà la penúltima prova abans de la Copa del Món. Sergio Scariolo valora el proper rival, la Canadà del badaloní Jordi Fernández, amb jugadors NBA com el Julius Alexander, R.G. Barrett o Dylan Brooks, entre d'altres. A més, el tècnic valora com aquests rivals et fan millorar.
El equipo puesto por todo el mundo en el segundo lugar, ¿no? Las previsiones, con excelente plantilla, muy bien entrenado seguramente por parte de Jordi, que nos conoce muy bien además, y obviamente nos viene bien también jugar contra estos equipos de altísimo nivel para ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que tenemos que evitar hacer, qué es lo que nos falta todavía.
Scariolo ja podrà comptar amb Sergi Jul, que encara no ha disputat cap partit en aquesta preparació, i recupera Usman Garuba després de l'ensurt de l'altre dia davant Eslovènia.
Gracias, Raúl. En hoquei patins, el Barça ya roda en camp. Juan.
Sí, Andorra, con solo una novedad en la plantilla, Elder Núñez regresó a Portugal y Xavi Barroso vuelve a vestir de azulgrana después de 5 años en el Oporto. Es decir, que el equipo azulgrana mantiene el bloque que el año pasado se llevó el triplete nacional, ganando la Liga, la Copa y la Supercopa, pero se le escapó la Champions, título que, por cierto, hace 5 años que ya no ganan. Joao Rodríguez, jugador del Barça, en declaraciones a Sports Cope.
El gran objetivo es ganar los títulos en España, yo creo que ese es el gran objetivo del grupo. La Champions es como un sueño para este grupo. Es verdad que escapa hace demasiados años para un club como el Barça, pero hay que poner en contexto la inversión que se hace en Portugal. Este año intentaremos luchar contra todo eso para que el Barça pueda volver a ganar una Champions.
El Barça jugará la Liga Catalana, la Supercopa de España durante el mes de septiembre y comenzará la Hockey Liga ante el Reus en el Palau el fin de semana del 30 de septiembre y 1 de octubre.
Gracias, Juan. En handbol, el Barça es va imposar ahir al Zagreb al torneig de Doboj per 31 a 25. Avui toca enfrontar al Celje, la cita a partir de les 9 de la nit. I en tenis, atents a la cita, a Cincinnati, aquest vespre Alcaraz ha de jugar partit de vuitens de final contra Tommy Paul. Davidovich ha hagut d'abandonar per lesió davant Djokovic. Entrem ara en el darrer minut d'Esportscope. Víctor, d'última hora alguna cosa?
Doncs que el PSG, l'ex-blaugrana Ousmane Dembélé, tindrà el número 10 del també ex-blaugrana Neymar, que en una hora i mitja aterrarà a l'Aràbia Saudita per acabar ja la seva etapa al futbol. Demà tindrem a les 12 del migdia la roda de premsa de Xavi Hernández, escoltarem el més destacat d'Esportscope a partir de les 3 i 5 minuts, i Messi, De Bruyne i Haaland han estat nominats com a millor jugador de la temporada per UEFA. El 31 d'agost, aprofitant el sorteig de la Champions, s'anunciarà el guanyador.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Arribarem a les 4 actualitzant les enquestes en clau Barça. Com veieu la sortida de Mateu Alemany? Creieu que és una mala notícia? El 79%. En clau espanyol, què s'ha de fer amb Montes? Creieu que buscar-li una sortida al 70%? I en clau Girona, quan es recuperi Santi Bueno, qui ha d'acompanyar-lo a l'eix central de la defensa? La majoria, el 56%, heu votat per David López. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.